Bona nit.
Bona nit.
Bona nit.
La Tati, la Dolors i en Joan ens trobem un altre cop en antena en el programa de març de la Quarta Paret. Iniciem el programa amb un episodi de la secció Història del Teatre que dediquem a parlar del geni del teatre de William Shakespeare. El tema del mes el dediquem a parlar de les representacions de teatres destinades al públic infantil. Hem comptat amb la col·laboració de l'Escola Montserrat de Sarrià, que ens han fet un petit reportatge de com viuen els nens i nenes el fet de fer una sortida escolar per anar a veure una obra de teatre. I tanquem, com sempre, el programa amb les recomanacions del mes. Bé, doncs ja ho tenim tot a punt, per tant obrim els focus que il·luminaran l'escenari, fem entrar la música, obrim el taló i comencem!
Història del teatre. En el programa del passat mes de febrer vàrem parlar del teatre anglès isabelí, el teatre que es feia a Anglaterra en el temps d'en William Shakespeare, i vam fer menció especial a dos dramaturgs contemporanis de Shakespeare, en Ben Jonson i en Christopher Marlowe. I avui ens toca parlar d'en William Shakespeare. En William Shakespeare va viure des del 1564 al 1616. És àmpliament reconegut com un dels dramaturgs i poetes més importants de la història. La seva carrera es va desenvolupar a Londres, on va esdevenir un membre destacat de la companyia teatral Lord Chamberlain's Men, més tard coneguda com a King's Men.
Un moment, Tati. Volia fer un aclariment o una curiositat, perquè aquesta companyia es deia Lord Chamberlain's Men i després King's Men. Men d'homes, perquè en aquella època les dones no pujaven a l'escenari. Totes les representacions que es feien de les obres de Shakespeare, doncs, les representaven exclusivament homes, i si hi havia un personatge femení, doncs era un home, potser un home una mica més jove, disfressat de dona. És com ho feien en aquell temps.
La seva obra se sol agrupar en diferents gèneres. Les tragèdies com Hamlet, Macbeth o Otelo. Les comèdies com El somni d'una nit d'estiu o Molt soroll per no res, i els drames històrics com Enric IV o Ricard III. Quatre segles després de la mort d'aquest dramaturg inigualable de la literatura universal, el seu llegat literari continua present als teatres d'arreu del món.
A William Shakespeare se'l coneixen com el Bard, per ser considerat el poeta i dramaturg més gran i representatiu de la llengua anglesa. Un títol que reconeix la seva inigualable genialitat literària. El terme Bard, originari de la tradició cèltica, defineix un poeta líric o èpic que explica històries. També, tal com vam parlar en l'anterior programa de la Quarta Paret, cal recordar que Shakespeare va elevar la utilització del vers blanc a les cotes més altes. El vers blanc és un tipus de composició poètica que es caracteritza per tenir una mètrica regular però mancada de rima. No ens hem estès massa en la biografia de Shakespeare perquè volem centrar-nos més a entendre per què és tan important en la història del teatre. Per això us convidem a escoltar com ho explica el professor de grau d'Humanitats de la Universitat Internacional de La Rioja, José Luis Micheo. És licenciat en Teoria de la Literatura i Literatura Comparada.
Hoy vamos a hablar de William Shakespeare, del genio. Vamos a hablar del gran genio de la literatura, Shakespeare. Pocos hay a la misma altura de William Shakespeare. Realmente muy pocos hay que reúnan en sí tal cantidad de características positivas y de genialidad. He representado ahí cuatro, he puesto ahí cuatro en esta diapositiva, ¿verdad? Primero, Shakespeare ha dejado una huella permanente en el imaginario colectivo. Vamos a ver, la palabra imaginario colectivo, que es una palabra que viene de la sociología, significa todo aquello que pertenece al acervo de una comunidad. Bien, fijaos que aquí ya no es que pertenezca al imaginario de una comunidad, sino al colectivo, al de todos, ¿verdad? Es muy difícil encontrar a alguien que no haya oído hablar, a lo mejor no de Shakespeare, pero sí de Romeo y Julieta, ¿verdad? Es verdaderamente dificilísimo. Su huella es, además, permanente desde siglo XVI hasta nuestros tiempos. En segundo lugar, es un creador de tipos humanos. Esto lo veremos, ¿verdad? Cómo efectivamente los famosos tipos, Hamlet la duda, Macbeth la maldad, Otelo los celos. Sí, pero no solo eso. Porque eso lo puede hacer cualquiera, pero no solo eso, son demasiado humanos, seguramente, por eso son referentes, permanentes, y por eso pertenecen al imaginario colectivo. La identificación que permiten estos personajes es ¿Por qué? Por lo que veremos luego, porque pertenecen a nuestro imaginario. El imaginario de Shakespeare, el imaginario nuestro, está conectado. Entonces, precisamente esos personajes nos permiten identificarnos y además no siempre identificarnos igual. Tiene esa grandeza, esa poeticidad especial que solo los grandes genios tienen. Permite estas identificaciones, solamente Shakespeare permite estas identificaciones que, bueno, nos podemos identificar hoy, pero mañana no, y hoy de una manera y mañana de otra. ¿De acuerdo? Porque son personajes proteicos, son multiformes, se reinventan a sí mismos. Los personajes, digo, ¿no? Siempre sobre un mismo texto, ¿no? Harold Bloom, el crítico literario por excelencia norteamericano, todavía vive, que dice que Shakespeare, sostiene que Shakespeare es el canon universal. Shakespeare, dice Bloom, es el canon universal. ¿Por qué Shakespeare? Dice, pero es que hay otro, hay alguien más que Shakespeare. ¿Verdad? Es provocativo, es una hipérbole, pero indica perfectamente la importancia que tiene Shakespeare, y no solo en los países anglosajones, sino en todas. ¿Qué entendemos por imaginario en el ámbito literario artístico? Pues es un conjunto de elementos creativos que el autor imagina. Si nosotros decimos, ¿cómo es el amor? Dice, pues mira, mi imaginario del amor, ¿por qué nos gusta, por qué nos conmueve Julieta? El Romeo y Julieta, pues nos conmueve porque tenemos esa imagen del amor loco. No nos conmueve por otra cosa. A lo mejor si Julieta, cuando ocurre todo esto, pues digamos, le da una bofetada a Romeo y le insulta, pues perderíamos ese encanto, se rompería ese imaginario. Es decir, no es casi como me imagino yo. Es lo que nos pasa cuando vemos a lo mejor una representación teatral, pues vamos a poner de Shakespeare, y nos ponen a Julieta, por ejemplo, vestida de punky. Pues parece que hay que hacer un esfuerzo para reconstruir un imaginario, ¿no? Pero esta vez no a partir de Shakespeare, sino del montador de la obra, del que ha hecho el montaje, ¿no? Del adaptador o del director teatral, ¿de acuerdo? Y el imaginario, entonces ese conjunto de elementos que el escritor imagina, y eso conecta con el imaginario del lector, que dice, sí, perfecto, ya está, es así. Y por eso, ¿qué es lo que ocurre con Shakespeare? ¿Verdad? El mérito de Shakespeare, dice, y consiste sobre todo en que sus creaciones, dice, se perciben no necesariamente como una copia de la realidad, que el amor, los celos, los sentimientos que pone Shakespeare en sus personajes han pasado océanos de tiempo y nos siguen conmoviendo porque siguen coincidiendo con la idea que nosotros tenemos, imaginamos, que no es necesariamente la realidad, con lo que nosotros imaginamos que es los celos, el amor o la duda de Hamlet. Por eso decía antes que nosotros, ¿verdad?, estamos, como estamos compartiendo lo imaginado, en un momento dado podemos tener ese sentimiento de identificación con Hamlet, con Marco Antonio cuando presenta el cadáver de César, con el rey Lear cuando se ve despojado de todo por sus hijas a las que tanto quería, ese sentimiento de ingratitud, lo hacemos nuestro, lo asumimos como tal. Y ese es el éxito de las obras de Shakespeare, que consiguió crear un imaginario de tal manera humano que nos reconocemos en él, pero no coyunturalmente, sino de una manera habitual y constante. Ese es el gran mérito de Shakespeare, que pocos lo han conseguido. Muy poquitos autores han conseguido, de nuevo, ninguno con esta profundidad y esta capacidad además de entretenernos, porque otra cosa es que además las obras de Shakespeare son verdaderamente entretenidas. ¿Ah? No se trata de, ¿verdad? Es lo que decía, me parece que era Shelley o lo hace Bloom, ¿no? Me parece que es Harold Bloom el que dice, es que detrás de los personajes de Shakespeare no hay una voz poética, lo que hay es una voz humana. No es el escritor que escribe para que el personaje reproduzca los pensamientos del escritor, no, es el personaje el que asume eso. Es la voz verdaderamente, la voz de lo humano. ¿Ah? Un autor que consigue inventar lo que ya está hecho. ¿Para qué? Para enseñarlo a nosotros y decir, es que es así. Me reconozco en Julieta, me reconozco en Romeo, me reconozco en Iago. Bueno, espero que nadie se reconozca en Iago. Me reconozco en Falstaff. No conocemos todos, no sabemos todos esa persona que lo que quiere es vivir la vida vitalista. Ese es Falstaff, ¿no? La persona que dice, expulsad a Falstaff y expulsáis al mundo entero. Expulsáis a la humanidad, si yo soy el ser humano, ¿no? Esa es la verdadera consecución de Shakespeare, presentarnos la humanidad misma, ¿no?, en sus personajes. Por eso no tenemos ninguna sensación de que sean personajes de cartón. La misma que tenemos cuando vemos una obra de Marlowe. Por ejemplo, dice, bueno, sí, está muy bien, nos presenta un sentimiento o incluso una tragedia griega, pero esto no es humano. Esto es filosofía puesta en un teatro. Bien, Shakespeare no. Este imaginario, entonces, de Shakespeare, que es lo más importante del tema, es lo que hemos dado en llamar tipos, ¿verdad? Entonces, siempre hemos dicho, ¿no? Shakespeare ha representado, esto es la duda de Hamlet, la maldad o la ambición de Macbeth, la ingratitud de Lear, la locura de, bueno, pues sí, de Ofelia, ¿verdad? Estos tipos, ¿no? Pero lo cierto es lo que digo, ¿no? Que representan nuestra representación. Shakespeare sin, por eso a Shakespeare no basta con leerlo, Shakespeare hay que verlo. Hay que verlo representado siempre que podamos, ¿no? Porque podemos identificarlos e identificarnos, porque no son voces poéticas, sino, decía, voces humanas. Pues tenemos cinco épocas en su teatro, ¿no? Podemos distinguir, pues, unas épocas que además, hombre, lo más importante es que irlas viendo, pues indica, leyendo cronológicamente a Shakespeare, vamos viendo una evolución, lógicamente, del Shakespeare joven, que siempre será un gran Shakespeare, pero del Shakespeare joven al Shakespeare ya más maduro, que lo que es, bueno, entra en ámbitos religiosos, en terrenos morales, éticos, etcétera, a través de sus obras, sin poner su propia ideología. Esto es muy importante, ¿eh? Las obras de Shakespeare tienen ideología, pero no son necesariamente la ideología de Shakespeare, que nadie sabe cuál era. De la vida e ideas de Shakespeare tenemos muy pocas ideas, ¿no? Por eso cualquier comentario que se haga es que La fierecilla domada es una comedia sexista, eso, bueno, pues todos mis respetos, parece de una superficialidad alarmante, ¿verdad? Es simplemente una obra de teatro, nada más, ¿no? No trata de complacer nuestras ideologías propias ni de poner la suya, ¿no? Simplemente está representando una cosa y tienen que ser así para que sean humanas, precisamente, ¿no? Y de la primera época, pues hay que rescatar dos títulos sobre todo, ¿no? La increíble, extraordinaria, leedla si podéis, si no habéis leído, vedla, ¿verdad? Hay buenas versiones cinematográficas. Sueño de una noche de verano, una obra mágica, verdaderamente extraordinaria, de una feracidad imaginativa extraordinaria, y la gran Romeo y Julieta, ¿no? Donde es una comedia ingenua, a pesar de todo, una tragedia ingenua, Romeo y Julieta, ¿no? Vemos que Julieta reacciona como si fuera una niña, es que es una niña de 14 años, ¿no? Como las reacciones de Romeo y Julieta, sus amores imposibles, que tienen un fin trágico cuando ninguno de los dos quiere que lo tenga, ¿verdad? Son comedias, a pesar de todo, ingenuas, pero en la siguiente, las obras ya juveniles, que son fundamentalmente, Shakespeare aborda aquí la historia de los reyes de Inglaterra, ¿verdad? El Enrique IV, primera y segunda parte, que es donde introduce además ese gran personaje, Falstaff, ¿verdad? Ese hombre vitalista, gordo, traidor, asqueroso en muchas cosas, pero profundamente humano, ¿verdad? Y son una gran comedia, por ejemplo, con El mercader de Venecia, aunque no falta quien la pone en una obra ya más severa, y muy importante, El mucho ruido y pocas nueces, donde se va introduciendo ya un tema que va a ser importante en Shakespeare, que es, ¿verdad?, el perdón, la redención por el perdón, que se va a ver luego en Medida por medida, ya de las obras medias, que incorporan ya, como digo, hay un espesor filosófico, moral, ¿verdad? Ya Shakespeare se va metiendo en unas cuestiones que ya no es solo representar brillantemente una cuestión cualquiera, un acto de un hecho de la vida, un hecho histórico, sino que ya va creando para hacer una especie de tesis, ¿verdad? Las tesis sobre todo, pero unas tesis siempre en el sentido, siempre en buen sentido, ¿no? Del perdón, no son obras donde se castigue, donde simplemente obras en las que, bueno, pues deja constancia de la filosofía de la época también, en ese momento, pues cómo se actúa, ¿no? La humanidad enfrentada a sus propias ideologías, ¿no? Tenemos la grandísima, ¿no?, espeluznante Hamlet, también Otelo, tragedia de celos, ¿verdad?, donde el personaje de Otelo es un personaje trágico, sacudido por el destino, una especie de Edipo, pero al que le va a salvar en última instancia la capacidad de redimirse a sí mismo, aunque sea suicidándose, pero dejando muestras de su buen carácter moral. Es un asesino que asesina porque no ha tenido capacidad de imponerse a sus propias indecisiones, pero no es una mala persona, ¿verdad? Esos personajes con matices psicológicos de los que carece la tragedia clásica, ¿verdad? Y Hamlet, pues ya sabemos, ¿no?, la historia de este personaje que no sabe si vengarse o no vengarse, de qué manera vengarse, y cuando se quiere vengar no se venga. Es decir, que es la eterna duda del hombre de qué hago, ¿no? ¿Verdaderamente hago esto o no hago esto, ¿no? En muchas de estas obras es importante poner la metaliteratura. Shakespeare es muy aficionado a poner literatura dentro de la literatura, teatro dentro del teatro, ¿no? En Hamlet, precisamente, una compañía de teatro interpreta una obra de teatro dentro de la propia obra de teatro. Lo mismo que va a pasar también en El sueño de una noche de verano, en La tempestad, en fin, en más de una obra, ¿no? Va a pasar eso. La época de las grandes tragedias nos presenta, pues, varias, ¿no? El rey Lear, Macbeth, es la maldad, ¿verdad? Antonio y Cleopatra, que es la historia de Marco Antonio, ¿verdad?, el sobrino de César, y Cleopatra, cuando decide Marco Antonio independizarse de Roma y vivir su vida, y Augusto, pues, lo vence en la batalla de Actio, ¿no? Es una gran, grandísima, una gran obra, Antonio y Cleopatra, de carácter histórico, metahistórico, podemos decir, ¿no? Tienen tinte clásico porque los personajes están sacudidos por unas grandes pasiones, pero la diferencia, insisto, es muy importante, la gran diferencia es que en Shakespeare ninguno de los personajes es una hoja del destino, ¿verdad? Los personajes tienen su destino y eligen. Ahí tenemos a Macbeth, que es la maldad personificada, y sin embargo la primera vez que va a cometer un crimen lo duda, lo pasa mal, sufre, tiene remordimientos. No son de cartón piedra estos personajes. Es muy importante subrayar eso, ¿no? El rey Lear se equivoca, cae en la locura y tal, pero en definitiva, ¿no? pero siguen siendo personas, ¿no? No hay una cosificación nunca de los personajes. Fijaos que esto puede parecer contradictorio. Se crean temas, crean tipos los personajes. Hamlet es la duda, pero no es la duda como cosa, es el hombre que duda, más bien. No hay una cosificación de Hamlet. Hamlet nunca pasa a ser una cosa. Aquí no, aquí son personas que sufren, ¿no? Son personas que sufren, que viven, que incorporan todos los aditamentos y las características de un ser humano en una situación determinada, ¿no? Por eso acentúa el carácter dramático. Sobre todo acentúa el carácter dramático porque Shakespeare, a la vez, para acentuar ese carácter humano, a veces mete unos chistes que quedan como sorprendentes, ¿verdad? En medio de Romeo y Julieta, cuando los músicos van a cantar, ¿verdad?, a cantar el funeral de Julieta, empiezan a hacer chistes obscenos. Y dice, pero hombre, ¿pero esto? Bueno, pues eso es verdad que no pasa en Hamlet ni pasa en Otelo, pero en las otras sí. Entonces, ¿cómo es posible, no? Pues porque la vida para Shakespeare es así. La vida es plural, la vida no es una tragedia continua, ¿no? La última época de Shakespeare, pues es ya donde queda claro el cuento de invierno, la magnífica, magnífica, preciosa tempestad, ¿verdad? La tempestad, la última comedia es la redención por el perdón, ¿verdad? Eso es un tema, ¿verdad?, donde él volcará sus últimas fuerzas teatrales. En realidad luego dejará de escribir, se irá a su pueblo y morirá con toda tranquilidad. La vida de Shakespeare no es nada, no es como la de Cervantes, una vida llena de avatares, ¿no? La vida de Shakespeare no nos dice nada sobre su obra, aunque nunca ha faltado gente que se haya inventado todo tipo de cosas extrañas, pero en realidad Shakespeare no es una persona que le deba, parece nada a su vida, nada en su obra. Es una pura invención ficticia, pura invención, determinada pura invención del humano.
Volíem posar algun fragment d'àudio d'alguna obra de Shakespeare i ens ha estat difícil. Primer escollir entre 37 obres de teatre que va escriure i segon trobar un àudio adient en català o castellà. Finalment hem escollit Hamlet, no hi podia faltar, i hem afegit el rei Lear. Hamlet, príncep de Dinamarca, és una tragèdia escrita en vers de Shakespeare. Representada sencera, dura unes 6 hores. És la peça teatral més llarga de l'autor. Lo habitual és que es representi en versions més curtes. És una de les obres més conegudes de Shakespeare i un dels clàssics de la literatura universal. Narra la tragèdia de Hamlet, príncep de Dinamarca, qui descobreix que el seu oncle Claudi va assassinar el seu pare i es va casar amb la seva mare i va usurpar el tron. L'espectre del rei, pare, exigeix una venjança, arrossegant Hamlet a dubtes existencials, una falsa bogeria i una espiral d'amor que culmina amb la venjança final. Escoltareu el començament del famós monòleg de Hamlet. Sé o no sé? Sé o no sé, aquesta és la qüestió. Es pot considerar el monòleg més famós de la literatura occidental. Pronunciat pel príncep Hamlet a l'acte 3, escena 1, és profunda reflexió sobre el suïcidi, el dolor de la vida i la por al desconegut.
Per cert, sabíeu que l'escena del monòleg, sé o no sé, Hamlet no apareix amb una calavera a la mà? El soliloqui de sé o no sé correspon a l'escena en què el príncep de Dinamarca, Hamlet, declama el text tot sol i moltes vegades sense portar absolutament res a la mà. Sí que en algunes representacions porta un punyal, però més endavant, en el text de Hamlet, trobem l'escena en el que Hamlet, després del seu pas pel cementiri, després de tornar del desterrament, es troba amb uns sepulters que desenterren una calavera i li indiquen que es tracta de Yorick, que havia estat amic de la infància del protagonista de l'obra. I és justament allà quan realment Hamlet pren la calavera a la mà i diu unes paraules al seu enyorat amic, però que no tenen res a veure amb l'esmentat ser o no ser. La força escènica d'aquell moment va fer que al llarg dels anys la majoria de cartells publicitaris en què s'anunciava l'obra de Shakespeare incloguessin una imatge il·lustrant aquesta escena. Però a nivell declamatori, el moment que més esglaiava els espectadors era amb el famós soliloqui de ser o no ser, to be or not to be. D'aquí que les dues coses s'acabessin associant en la memòria col·lectiva.
A mi, per cert, que hem triat aquest monòleg de ser o no ser, to be or not to be, però a mi, si has trobat l'escena aquesta de la calavera que parla del seu amic Yorick, a mi quasi m'agrada més. El que passa no és tan famosa, no? Però és una escena també molt, molt maca, que ell, esclar, troba, reconeix. Li diuen que la calavera aquesta és d'en Yorick i, esclar, després diu unes paraules recordant en Yorick amb la calavera aquí davant. És un tall que també m'agrada molt, però...
No és famós.
Hem posat ser o no ser, perquè és la que hem trobat precisament i, esclar, és la més famosa.
Al Teatre Romea es va fer una representació històrica de Hamlet, príncep de Dinamarca, l'any 1979, amb el personatge de Hamlet interpretat per Enric Major. El fragment del monòleg Ser o no ser, que escoltareu, interpretat per Enric Major, és precisament un enregistrament d'aquella època.
Ser o no ser. Aquesta és la qüestió. Què és més noble per l'esperit? Sofrir les fletxes i els flagells d'una ultratjant fortuna, o armat, aixecar-se contra un mar d'entrebancs i oposant-s'hi finir-los? Dic amb un somni solament, acabem el turment del cor i els mil cops dels quals la carn és natural hereva. Ai, consumació devotament volguda. Morir. Somniar, potser.
El rei Lear és considerada generalment com una de les més grans tragèdies de William Shakespeare. La història del rei Lear es basa en un antic conte popular anglès, però Shakespeare ho transforma profundament, afegint capes de complexitat psicològica i filosòfica. El trama central gira al voltant del rei Lear, un monarca ancià que decideix dividir el seu regne entre les seves tres filles, basant-se en la declaració d'amor que cadascú li professi. Goneril i Regan, mogudes per l'ambició, l'omplen d'adulacions falses, mentre que Cordelia, la filla més jove i honesta, es nega a participar en aquestes hipocresies, declarant el seu amor amb sinceritat però amb sobrietat. Enfurismat per l'honestetat de Cordelia, Lear la deshereda i l'expulsa, dividint el seu regne entre les seves dues filles grans, que aviat demostren la seva veritable naturalesa cruel i egoista. Paral·lelament, l'obra desenvolupa la trama del conte de Gloucester i els seus fills Edmund, el bastard, i Edgar, el legítim, reflectint la mateixa dinàmica de traïció i ambició. A mesura que l'obra avança, la bogeria de Lear s'intensifica i es converteix en un símbol de la seva desil·lusió i patiment. La traïció de les filles, la ceguesa literal i figurada de Gloucester i la lluita entre germans, tot contribueix a l'atmosfera de destrucció i caos que envolta l'obra. L'àudio que escoltarem correspon a una escena de l'acte cinquè, al final de l'obra. De la batalla final entre els exèrcits anglès i francès resulta la derrota de Cordelia i la seva mort, fet que porta Lear a la desesperació i la seva mort. És un final ombrívol que ofereix una reflexió sobre la naturalesa humana i la fragilitat del poder.
¡Aullad! ¡Vosotros que sois hombres de piedra! ¡Si tuviera vuestras lenguas y ojos, los usaría para hacer estallar la bóveda del cielo! Se ha ido ya. Sé cuando alguien ha muerto y cuando vive. Está ya muerta como la tierra. Dadme un espejo. Si el aliento empaña su cristal, entonces es que vive. Si hace temblar la pluma, vive aún. Si así fuese, me redimiría de todas las tristezas que haya sentido.
¿Es este el fin predicho o imagen de ese horror?
Y a mi pobre bufón lo han ahorcado. ¡No! ¡No! ¡No hay vida! Porque un perro, un caballo, una rata tienen vida y tú ni el aliento. Nunca más volverás. Nunca, 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 nunca. Os lo ruego, soltadme este botón. Gracias. ¿Veis esto? Miradla. Mirad sus labios. Mirad. Mirad.
La Dolors, en Joan i la Tati us parlen de teatre a la quarta paret.
El tema del mes. El tema del mes el dediquem a parlar de teatre infantil, més concretament de les representacions de teatre destinades al públic infantil. Llegirem primer dos articles, escrits el 2025 i el 2026, que expliquen l'experiència i el que porta de positiu en el procés educatiu dels infants que les escoles organitzin sortides perquè els infants gaudeixin de representacions de teatre infantil. Comencem amb la primera lectura. És un article del diari Ara, escrit per Elisenda Rosanes, que té per títol «Quan no és el mateix anar al teatre amb els pares que amb els mestres». Les funcions de teatre per escoles són experiències més lliures, expansives i desacomplexades. La classe de les llimones i la classe de les maduixes d'una escola de Barcelona agafen posició en uns bancs col·locats al mateix escenari. Mestres i acompanyants els demanen silenci i ordre perquè la funció està a punt de començar. No piqueu de peus, ara començarà. Estigueu atents. Xxt! Fem silenci, si us plau. Davant seu comença un espectacle de Puccinellis senzill i tendre, amb música en directe, amb una il·luminació cuidada i una escenografia detallista que els fa viatjar en un univers totalment nou. La vida del Numa i el conillet de drap que li regala la seva mare i en qui viu tot d'aventures imaginàries. L'espontaneïtat venç qualsevol contenció. Alguns s'aixequen per acostar-se a l'escena. Altres piquen de mans, d'altres expressen emoció i, sobretot, responen amb el que veuen i entenen. El Numa. Qui deu haver-hi a dins? Un conill? Un regal? En els 45 minuts que dura la funció se senten reaccions de tota mena, però mai no són les mateixes. Les reaccions depenen del públic, de les edats i també dels seus acompanyants. No és el mateix anar amb els pares que amb la classe. Amb la família potser la funció és més tranquil·la i és més fàcil que estiguin quiets, però venir amb l'escola els hi dona la llibertat de captar i entendre el que volen. Coincideixen els tres actors. Amb l'escola connecten més. Afegeixen conscients que en el seu cas que la història sigui real i propera també ajuda a captar l'atenció dels més petits. En aquest article que hem llegit es parla de la reacció dels infants al veure l'obra de teatre infantil Numa. Numa és un espectacle teatral de la companyia Teatre Nu, una companyia de Sant Martí de Tous, un petit poble de la comarca d'Anoia. Així presenten l'espectacle Numa a la seva pàgina web. Numa és un espectacle especial que neix del gest generós de la Irene Santos, una veïna del poble que, després d'anys allunyada del món del teatre, va confiar al Teatre Nu una història, unes titelles i una escenografia preciosos que havia fet a casa seva. Tres anys després, aquest projecte, iniciat en l'intimitat del seu taller, arriba als escenaris com un homenatge a la creativitat i a la màgia de compartir històries, convertint el seu regal en una experiència única per al públic. Sipnosi. En Numa és un nen que viu a una casa bonica d'un poble bonic que bé podria ser el vostre. Un dia, la seva mare li fa un regal amb un retall de roba, un regal fet amb les seves pròpies mans. Aquesta és la història que ens parla de la generositat, de la necessitat de crear i imaginar mons bonics que ens poden fer millors.
Thank you.
El segon article escrit per Amelia Clerc té per títol El teatre com a educació. Per què portar els infants a espectacles en directe és una de les millors coses que es pot fer. Més que entreteniment, el teatre com a eina de desenvolupament. En una època dominada per les pantalles, el teatre en directe ofereix als infants una cosa d'un valor únic, una experiència humana compartida, immersiva i sense intermediaris. No hi ha botó de pausa, ni algoritme, ni contingut recomanat. Només persones reals explicant una història en temps real, just davant seu. La recerca mostra de manera consistent que aquest tipus d'experiència desenvolupa habilitats que són difícils d'adquirir a través de qualsevol altre mitjà. Això no va de ser antitecnologia ni de nostàlgia d'un temps més senzill. Es tracta de reconèixer que l'espectacle en directe activa el cervell d'una manera que les pantalles simplement no poden replicar, que aquests beneficis cognitius i emocionals són especialment potents durant la infància. Empatia i intel·ligència emocional. El teatre demana als infants que vegin el món a través dels ulls d'una altra persona. Quan un personatge a l'escenari té por, se sent feliç, trencat de dolor o victoriós, els infants viuen aquestes emocions de manera vicària d'una forma fonamentalment diferent de veure una pel·lícula. La proximitat física, l'atmosfera compartida amb centenars d'altres espectadors i el fet de saber que l'intèrpret és allà mateix, a la sala, genera una intensitat emocional que construeix l'empatia d'una manera profunda. Estudis de l'University College London i altres institucions han demostrat que l'exposició regular a les arts escèniques en directe s'associa als nivells més alts d'intel·ligència emocional en infants i adolescents. Els infants que assisteixen al teatre amb regularitat són millors a l'hora d'identificar, posar noms a les emocions, comprendre perspectives diferents i gestionar situacions socials, habilitats que els serveixen al llarg de tota la vida. Fins i tot coses senzilles, com veure un espectador plorar durant una escena trista o sentir el sospir col·lectiu en un moment de sorpresa, ensenyen als infants que les emocions són compartides i vàlides, i no només experiències privades que cal gestionar en solitari. Concentració i escolta activa. Un espectacle en directe exigeix una atenció sostinguda d'una manera que molt poques altres entitats aconsegueixen. No es pot rebobinar, ni pausar, ni desplaçar-se cap a una altra cosa. Els infants aprenen a concentrar-se, a escoltar activament i a seguir una narrativa durant un període prolongat, habilitats que es transfereixen directament a l'aula i més enllà. L'entorn del teatre, per si mateix, ensenya concentració a través de l'estructura. L'activació de les llums indica que està a punt de passar una cosa important. El silenci del públic modela un comportament atent. L'entreacte ofereix una pausa natural que ensenya als infants a gestionar el ritme de la seva atenció. Són lliçons subtils però poderoses d'autoregulació. Les famílies sovint expliquen que els infants que assisteixen al teatre en directe amb regularitat mostren una millor concentració en altres àmbits de la vida, des de les tasques escolars fins a la lectura per plaer. El teatre no només entreté, sinó que entrena el cervell per mantenir el focus. Creativitat i imaginació. A diferència del cinema i la televisió, el teatre es basa en la suggerència i la imaginació. Un simple canvi d'il·luminació transforma el dia en nit. Unes quantes peces de mobiliari es converteixen en un palau. Un actor, amb un vestuari mínim, es transforma en un rei. Els infants aprenen a omplir els buits amb la seva pròpia imaginació, cosa que enforteix el pensament creatiu d'una manera que els efectes digitals hiperrealistes mai no poden aconseguir. Aquesta implicació imaginativa no és passiva, és una construcció activa. Els infants interpreten, infereixen i imaginen constantment al costat de la representació. Aquest treball cognitiu reforça els mateixos circuits neuronals que sustenten la resolució creativa de problemes, el pensament innovador i l'expressió artística. Molts docents i psicòlegs infantils recomanen el teatre en directe com una de les maneres més efectives de fomentar la creativitat en els infants, precisament perquè exigeix que el públic sigui un participant actiu i no un consumidor passiu. Alfabetització cultural i habilitats socials. El teatre introdueix als infants a històries, idees i perspectives d'arreu de la història i del món. Una sola temporada d'espectacles de West End pot exposar un infant a l'Anglaterra victoriana, al Nova York contemporani, a la mitologia antiga i a mons fantàstics que només existeixen a l'escenari. Aquesta amplitud d'experiències culturals construeix un tipus d'alfabetització que enriqueix qualsevol altra àrea d'aprenentatge. Els aspectes socials d'anar al teatre són igualment valuosos. Aprendre a seure en silenci en un espai compartit, a respondre adequadament al que passa a l'escenari, a gestionar les converses durant l'entreacte i a valorar l'esforç dels intèrprets contribueix al desenvolupament social. El teatre ensenya còdics socials no escrits en un entorn de suport i de baixa pressió. Fer del teatre una part de la vida familiar. No cal anar al teatre cada setmana perquè aquests beneficis es consolidin. Fins i tot dos o tres espectacles a l'any poden tenir un impacte significatiu en el desenvolupament d'un infant, sempre que les experiències siguin positives i adequades a l'edat. La qualitat de l'experiència importa molt més que la freqüència. Comenceu pel que entusiasma el vostre infant. Si li agrada la música, comenceu amb musicals. Si li agraden les històries, proveu una obra de teatre. Si li agrada l'espectacle, busqueu alguna proposta amb una posada en escena i uns efectes impressionants. L'objectiu és crear associacions positives que li facin venir ganes de tornar. Després d'haver llegit aquest interessant article, ara parlarem d'ofertes de teatre per a escoles en teatres propers. Llegim directament de la pàgina web de La Planeta de Girona. La Planeta us presenta la proposta de teatre per a escoles. Un objectiu de fer arribar als centres educatius de la ciutat de Girona i a la seva àrea metropolitana una oferta de teatre professional. Les característiques de la nostra sala, amb un aforament limitat de 130 espectadors, permeten viure als alumnes l'experiència teatral d'una manera més intensa i participativa. I a la mateixa pàgina web de La Planeta veiem dos espectacles de caire infantil que ofereixen. De Caps. És un espectacle infantil especial pels cicles inicials i mitjà. I després, un altre espectacle pel cicle infantil, Safrà i Serafí. El Teatre Municipal de Girona també té una oferta de teatre per a públic infantil. Es tracta de teatre obert. El teatre educatiu és una peça clau en la construcció d'un teatre més obert a la ciutadania i amb capacitat transformadora. El Teatre Municipal aposta per apropar les arts escèniques al públic infantil i potenciar la seva creativitat a través d'una oferta d'espectacles durant el curs 2025-2026. Teatre obert és una oferta d'espectacles d'arts escèniques dirigides a centres educatius amb una programació que cobreix diferents edats, des d'infantil fins a secundària, i que inclou diversitat de gèneres i estils artístics. La selecció dels espectacles es basa en la qualitat artística de les propostes i en els seus continguts, els quals obren espais per a la reflexió, el gaudi i la imaginació. Tots els espectacles van acompanyats de guies didàctiques on es tracta el contingut de l'espectacle per treballar a les aules. En aquesta proposta del Teatre Municipal, pel 2025 i 2026 tenim 6 obres. Un tros de pa, de la companyia Les Pinyes, Nanuc, de la companyia Boel, La Biblioteca de la Curiositat Infinita, de Marc Associes, Sa Torna, de Non Sintri, Fantasmes de Guerra, de la Baldufa, i Matres, de Campi Qui Pugui. El Teatre Municipal de Banyoles fan quelcom semblant. Fan la campanya de teatre i música a les escoles 2025-2026. Hi ha 4 obres de teatre programades. Per educació infantil de B3 a P5, o Conillet que volia pa de pessic, de la companyia Cacauet Teatre. Pel cicle inicial, primer i segon, La Idea Brillant, que al principi no ho era, de la companyia Marc Associes. Pel cicle mitjà, tercer i quart de primària, Tarzan, de IPA Productions, que és una obra en anglès. I després, pel cicle superior, 5è i 6è de primària, La Tempesta, de la companyia Zero en Conducta. I ara parlem de les sortides per anar a veure teatre que organitza l'Escola Montserrat de Sarrià. El mes de gener han anat a la sala La Planeta de Girona a veure 2 espectacles teatrals. Un espectacle pels alumnes de tercer de primària del cicle mitjà i un altre espectacle pels alumnes del cicle infantil. També alumnes de l'Escola Montserrat a l'abril aniran a veure un espectacle de teatre en anglès. La professora Heidi Bars i els propis alumnes ens expliquen l'experiència de la sortida dels alumnes de tercer de primària, d'edats de 8 a 9 anys, per anar a la sala La Planeta de Girona a veure De Caps, de la companyia Poca Cosa Teatre. Ens ho expliquen en aquest àudio.
A tots els veïns i veïnes, sóc l'Aida, mestra de l'Escola Montserrat, i avui vinc a parlar-vos de màgia. Però no de trucs de cartes, sinó d'aquella màgia que passa quan s'abaixen els llums, sobre el taló, i tot un grup d'infants conté la respiració a la vegada. Avui us vull explicar com vivim el teatre a la nostra escola. Sovint es pensa que anar al teatre és només una excursió per passar l'estona. A l'Escola Montserrat ho veiem com una eina fonamental. Per nosaltres el teatre és un espai de socialització. Quan sortim de l'aula, l'alumnat aprèn a conviure en un entorn cultural. Aprenem a ser públic, a respectar el silenci i a compartir emocions. Riure plegats o emocionar-se amb un personatge crea uns vincles entre els companys que són difícils d'aconseguir dins l'aula. Però sabeu què? El millor és escoltar com ho viuen ells mateixos.
Vam anar a veure un teatre que es deia De Caps i la que representava la Joana es deia Meritxell. Vivia en el camp i feia temps que
ningú comprava fruita fresca. I hi havia una vegada que van anar en un lloc on hi havia l'home de poder que feia un sorteig per quedar-se amb ell perquè ell ja s'havia fet molt bé.
Tenia que recórrer un bosc ple d'arbres, però quan es va trobar al bosc estava tot ple, estava tot sec i
I es va trobar una senyora que no sé què li passava i
que es va quedar atrapada al fang i li va dir si hi ha una cosa que te fa patir, tens que dir això. Bona dona de matí, hi ha una cosa que em fa patir. I doncs ella vindria i l'ajudaria. I va ser molt guatxi.
Sí.
Després va tenir que passar una muntanya que va arribar fins allà i va anar a descansar i va cridar hola! I després l'Eco va cridar, vaig a l'escola. I després d'una estona va dir,
adéu, tinc fred al peu.
I per entre mitges va dir, pastanaga, ets una vaga. Bueno, va ser molt guai. I va haver com màgia, que una llàmpara li sortia aigua. I hi havia com una taula que era una cadira. I va sortir una gallina i després quan va tornar...
Era un forn amb un pa. I em va agradar molt el viatge perquè al bus podíem parlar amb els nostres amics i xerrar. Sí. I ens posaven cançons.
Sí.
I quan hi havia un túnel tots cridàvem.
I bueno, estava quasi a tota la gent. I fins i tot hi va haver un arbre i a l'home de poder li sortia així com una mà. Però al final li van posar un altre lloc i van veure qui posava la mà.
Perquè és divertit i ens expliques històries.
I així coneixem més món i una altra història.
Doncs sí, que a mi em va agradar molt i va ser molt divertit.
Jo li poso un 10 perquè els arbres secs van fer com una cosa i de repent, fum, de colors.
A mi també.
I va veure unes coses impressionants. També quan estaven les llums apagades, quan les van... Primer, en una paret era tot així, blanc, taronja i tot això. I també una mica groc. I després, quan van encendre les llums, era tot verd.
El teatre no s'acaba quan baixa el teló. Continua l'aula. Aprofitem aquestes diferents reaccions per treballar l'empatia i el respecte per les opinions dels altres. Estem formant espectadors actius, capaços d'entendre i debatre el que veuen. Més enllà del gaudi, estem creant una escola d'espectadors. Volem que els nens i nenes tinguin mirada crítica, que sàpiguen apreciar l'art i que el teatre formi part de la seva vida també quan siguin adults. Des de l'Escola Montserrat continuarem apostant per omplir les platees i, de pas, omplir les motxilles dels nostres alumnes d'experiències inoblidables.
Agraïm a l'Escola Montserrat i especialment a la seva professora Heidi Bars que ens hagi muntat i oferit al nostre programa aquest testimoni tan maco i espontani. Expliquem de què va aquesta obra infantil que han anat a veure. De Caps de poca cosa teatre. Una maleta misteriosa s'obre i entre contes i llibres gastats en surt una història que vol ser explicada. És la història de la Joana, una noia valenta que estima la terra i que no vol veure com s'enfondren els somnis dels seus pares, la masia, les collites i la vida al camp. La sequera ho ha deixat tot pensit, però un dia a la ràdio s'anuncia una oportunitat, una feina per a joves amb cor noble, esperit valent i mans treballadores. Sens dubte, la Joana pensa que aquesta és l'única manera de canviar-ho tot. I així, doncs, comença un viatge ple d'enginy, emocions i proves inesperades. Tres reptes, moltes preguntes i un objectiu molt clar. Salvar la masia i els camps de la família. Una història nascuda d'una vella rotllana catalana, el drac de la veritat, i adaptada als nostres dies amb humor, tendresa i una mirada plena d'humanitat. Un espectacle per a petits i grans sobre l'amor a la terra, la força a la família i el coratge de reinventar-se. La dramatúrgia és de Meritxell Llanes, la direcció d'Arnau Nadal i està interpretada per Meritxell Llanes.
A casa la Joana sempre hi havia la ràdio encesa. Vivia amb el seu pare i la seva mare. Era molt treballadora. Li agradava ajudar les feines del camp, sempre tenia un somriure per tothom. I és que aquella masia i aquells camps era la cosa que s'estimava més del món. Però per culpa de la sequera estaven a punt de perdre-ho tot.
L'home de poder fa saber que busca un o una jove amb cor noble, esperit valent i mans treballadores.
Ja ho tinc! Em presentaré la feina, l'aconseguiré i així podré aprendre els secrets per tenir una fruita tan bona i que no ens falti aigua per regar. I quan va tenir la motxilla carregada, va començar el seu camí.
Fins aquí la secció del mes dedicada al teatre infantil. Esperem, en algun programa proper de la Quarta Paret, continuar parlant de teatre infantil.
Les recomanacions del mes. Recordem algunes recomanacions que us vam fer el mes passat, que encara no s'han representat i per les que encara podeu trobar entrades. El primer, Els mals entesos, de Joan Solana i Francesc Mora, amb el Cor de Teatre, del dijous 23 d'abril al dissabte 25 d'abril, al Teatre Municipal de Banyoles. L'altra, Biblioteca de la Curiositat Infinita, que és un muntatge per infants, de Marga Socias i Tomàs Roper. L'altra, Biblioteca de la Curiositat Infinita, estarà al Teatre Municipal el dissabte 16 i el 17 de maig a les 11 i a les 17:30 amb accés cada mitja hora.
Ara us parlarem de la setena mostra de teatre amateur de Riudellots de la Selva. A la sala d'actes de la Manuela, a Riudellots de la Selva, la setena mostra de teatre amateur 2026. La Mirandolina, grup Transpunt Teatre. La Mirandolina és una obra sobre una hostalera que fa anar de corcoll als seus clients, fins que en troba un que s'hi resisteix, als seus encants. Escrita al segle XVIII pel venecià Carlo Goldoni, segueix sent una obra molt actual, on es parla de la feminitat, de la dona lliure, alegre i enginyosa. En definitiva, una comèdia fresca i divertida, que qüestiona els rols de gènere i les jerarquies socials, amb humor i elegància. La tendresa. Grup Increscendo. Una reina una mica maga i les seves dues filles viatgen a l'armada, invencible, obligades pel rei Felip II a casar-se en matrimoni de conveniència amb els nobles anglesos. La reina Maragda odia els homes. Quan l'armada passa a prop d'una illa que la reina considera deserta, provoca una gran tempesta que enfonsa el vaixell. El seu pla és quedar-se a viure amb les seves filles per no haver de tornar a viure mai més amb cap home. El problema és que escollen una illa on des de fa 20 anys hi viu un llenyataire amb els seus dos fills. Quatre carxofes. Grup Massa Teatre. Quatre carxofes és la unió de quatre històries molt diferents amb un fil conductor. Una aventura a Londres dels anys 50, un incident en un carrer del poble, una situació estrambòtica a la gala dels Oscars i un curandero amb els seus mètodes molt singulars. L'espectador viurà a ritme trepitant aquest conglomerat de successos on podrà trobar misteri, emocions, girs inesperats, carxofes i, sobretot, molt d'humor, ja que la comèdia serà el denominador comú de tot plegat.
Totes les representacions són a les 6 de la tarda. La Mirandolina, el diumenge 8 de març. La Tendresa, el diumenge 15 de març. Quatre carxofes el diumenge 22 de març.
Hem esmentat la Mirandolina i hem esmentat la Tendresa. Són precisament dues obres que les llegim en el Club de Lectura de Teatre de la Biblioteca. La vam escollir precisament perquè són obres divertides, perquè teníem així la possibilitat, els que estem en el club, d'anar-los a veure. Tenim 13 lectores, hi ha més lectores que lectors. Del Club de Lectura anirem a veure la Mirandolina a Riudellots. Aquesta obra de Goldoni és divertida, és maca i per tant l'aconsellem a tothom. I la Tendresa l'estan rodant al grup d'Increscendo de Sant Gregori i també és molt divertida. Imita una mica la comèdia de Shakespeare, fa pensar molt en la comèdia de Shakespeare, La nit de Reis, perquè l'igual que en l'Inter Reis, doncs són dones que es disfressen d'homes i malentesos. I, de fet, l'autor d'aquesta obra, la Tendresa, dramaturg de Madrid, que ho va fer imitant una mica les obres de Shakespeare. Ell no se n'amaga pas, no? Sinó vol recrear una mica l'esprit de les comèdies de Shakespeare. Aquesta, la Tendresa, pues, és molt divertida també en aquest sentit. Després d'aquestes últimes recomanacions, també hem repassat la cartellera del Teatre Espai La Pineda de Sant Gregori. Hi ha dues obres que ens han cridat l'atenció. El Fingidor, que és un espectacle de Pec Tussà dedicat al poeta portuguès Fernando Pessoa. En dramatúrgia d'Evelyn Arevalo, combina teatre documental i una posada en escena poèticament onírica per recrear el seu cosmos vital i creatiu. La veu de Tussà fa sentir poesia, prosa i correspondència mentre el circ Hotel Locandi hi dona presència física. La música en directe de Joana Gornila i Elisabet Raspall i el vídeo d'Agustí Torres completen una proposta que posa la pell de gallina. Aquesta obra, El Fingidor, ja us he dit que ho fan al Teatre Espai La Pineda de Sant Gregori, la fan el dissabte 21 de març a les 19 hores del vespre. Després hem parlat de La Tendresa, que la fan aquesta mostra de teatre de Riudellots, però si no podeu anar a Riudellots, doncs també la podeu anar a veure a Sant Gregori. A Sant Gregori la fan el dia 11 d'abril, a les 8 del vespre.
I ara parlarem de les nits del coro. El dia 20 de març hi haurà Show Impro a les 20:30. Ja us vam parlar d'aquest espectacle al passat programa de gener. Ara bé, una recomanació superimportant de la que us donarem més detalls en el proper programa. Important! Reserveu a les vostres agendes dissabte 18 d'abril o diumenge 19 d'abril amb els segons tastets de Teatre Breu. A la primera obra, Confessió Express, amb l'Andreu Pichardo, amb Mamen Boadas i en Josep Maria Sant Salvador. El segon, Jo no tinc mòbil, amb Mamen Boadas, Tati López, Santi Palomeres i Joan Puigmal. La tercera, Som meus, no, meus, Jordi Aymeric i Lluís Aymeric i la Laia Pérez. Quarta, El dentista, Francesc Artalejo i en Quim Llorenç. I finalment, L'ofegat, amb Dolors Bertrina, Joan Puigmal i Toni Villà. A la Sala Gran del Coro, la placeta de la Font, organitza Fent Teatre Sarrià, col·labora Ajuntament de Sarrià i Ona Sarrià. Més informació en el Sarrià Actiu.
Sí, en el Sarrià Actiu del mes d'abril.
I fins aquí el programa del març de la Quarta Paret. Ens trobem novament en antena el proper mes d'abril. Bona nit!
Bona nit!
Bona nit! Bona nit.